I un dilluns més ens tornen a acompanyar els núvols, el Guillem i la Irene. Molt bon dia als dos.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va? Com ha anat el cap de setmana?
Superbé.
Treballant.
Faltaria menys, no? El cap de setmana sempre ha d'anar bé.
S'està molt bé.
O això s'espera.
Sí.
Això s'espera. Molt bé, doncs estem ja en portes pràcticament del carnaval. No queda tant, nois?
Que va, i de fet, aquesta setmana és Sant Valentí, Carnaval, d'aquí poc també, bueno, gitanes, sí que...
El mes de febrer és un mes de celebracions,
és frenètic, frenètic.
És frenètic. Molt bé, doncs ho tenim tot a punt per fer els 5 cèntims, per saber una mica de què va el programa d'avui?
Doncs sí, en el programa d'avui tenim un fenomen per parlar sobre un tema que ens preocupa molt joves, que és el treball de recerca, que és una agonia per la qual hem de passar tots. Després també tenim recomanacions, com sempre, amb llibres, sèries, etc. I les novetats i el més polèmic, què passa a les xarxes.
Molt bé, doncs som-hi!
Núvols, us hem portat a un fenomen per parlar d'un dels temes que ens preocupen els joves, com ha dit la Irene, el treball de recerca. Avui tenim amb nosaltres Antoni Almeda, professor d'Història, Geografia i Història de l'Art a l'Institut Joaquim Apla i Ferreres. Ha vingut a parlar-nos sobre la seva experiència com a tutor en treballs de recerca i a donar-nos alguns consells pels joves de batxillerat. Benvingut, Toni.
Hola.
Bon dia.
Bon dia a tots.
En primer lloc, què aconsellaries a l'hora de triar el tema de treball de recerca?
En primer lloc, el que volia justament és intentar desdramatitzar, desangoixar l'audiència, en el sentit que considero que el treball de recerca hauria de tenir per tots un tractament més d'oportunitat que no de tràmit o d'aquesta angoixa que genera el treballar d'aquesta manera. Per mi és una oportunitat i així intento traspassar-ho a les persones amb les que miro de col·laborar i faig d'acompanyant en el període en què fan la recerca.
Què us sembla si abans de continuar expliquem, per aquells que no ho sàpiguen, perquè potser hi ha gent que ja aquesta etapa ja l'ha passat i és una cosa que no li sona, o perquè bueno, també és gent de més edat i no saben de què estem parlant exactament. De què estem parlant?
Bàsicament el treball de recerca és un treball que puntua un 10% del percentatge total de la nota de batxillerat. I doncs és un treball que, com indica el seu nom, s'ha de fer una recerca, una investigació, una petita investigació sobre un tema a l'acció de l'alumne a la majoria de centres, tot i que en alguns s'imposa.
Mm-hmm. Digues.
El treball de recerca és, per mi, un bon instrument del qual se'n fa una aplicació no tan reeixida. M'explico. La metodologia de treball que pretén que tot estudiant de batxillerat pugui demostrar solvència en la competència de fer recerca és una bona idea. Orientar els estudis des d'una perspectiva de treballar per projectes o d'un aprenentatge basat en problemes és una molt bona idea. El mal és que sovint es contempla com una cosa afegida, que està fora del que és l'habitual dintre dels estudis. I aquí és on sovint es carrega de càrrega negativa, tant per sobrecàrrega pel professorat com sobretot perquè és una cosa novedosa o que no s'ha entrenat prou en el cas dels estudiants.
Llavors, penses, Toni, que se li hauria de donar més protagonisme i que no ho sentissin precisament com un afegit, com una càrrega a més?
Que no s'interpretés com un tràmit, que no fos una càrrega i que fes més una manera de, per part de tots, d'estar ensinistrats, perquè serà una habilitat que després es requerirà en molts estudis universitaris. Els estudiants de batxillerat tenen el treball de recerca. Els estudiants dels cicles formatius de grau superior tenen els crèdits de síntesi. Els estudiants del MIR, de Medicina, han de fer una recerca individual. I, per tant, aquesta competència l'hem de tenir tots perquè no es perdi mai l'esperit de voler saber, de voler conèixer més, d'aprofundir en el coneixement. Mm-hmm.
I quins són els temes que se solen triar més per fer el treball de recerca?
Abans em preguntàveu què recomanaria quant a l'elecció de temes. Jo crec que sovint els treballs que resulten més sorprenents i que donen més aprofitament per l'alumnat són els que estan a prop d'allò que són els alumnes. si és una cosa impostada, si és una cosa que, mira, ens hem posat d'acord per fer aquest tema perquè ens resultava fàcil o podia ser efectista, o al final queda sempre el regust de dir, bueno, ja m'ho he tret de sobre. En canvi, aquells que diuen, home, és un tema que ja des de ben petit m'ha interessat, sempre m'he trobat còmode, he tingut interès, aquests són els que al final acaben per no només tenir més satisfacció personal, sinó després reflectir en un millor resultat final, que de vegades reflecteix a la nota i de vegades no tant.
I quines són les millors fonts a l'hora de fer la recerca?
Ahà. Aquí hauríem de distingir en dos tipus de treballs. Quan parlàvem de determinar quin àmbit d'estudi podem triar per la recerca, sovint al final acaba sent necessària un període de concentrar-se en determinar quina és la pregunta, quina és la hipòtesi que es vol validar o que es vol refutar. Si sabem això i ho podem determinar en els primers mesos de posar-nos a treballar, tenim molt de temps guanyat i tenim molt de terreny conquerit. La qüestió és, les fonts dependran de quin tipus d'investigació de recerca puguis fer. Si tu vols fixar-te en una recerca de tipus qualitatiu, aquí hauràs de fer una recerca més buscant opinions contrastades d'opinions acadèmiques, de llibres publicats, de revistes que versin sobre el tema i que estiguin molt actualitzades en quin és el tractament del tema que has triat. Si, en canvi, el que vols fer són qüestions més de mesura d'opinió o de variables quantitatives, el que t'hauràs de buscar són fonts que et permetin de fer una recerca en què, veient quina variable intervé, el resultat final d'aquella recerca pot canviar. Per tant, les fonts serien diverses. El que sí que és comú és l'esforç per part de tots de mirar que la recerca sigui exhaustiva, que sigui fidel a allò que el coneixement científic marca com a necessari, que siguin experiències contrastables, que un cop que treus alguns condicionants externs, aquella conclusió que treus sigui transferible a altres experiències. Depenent de quina metodologia vulguis fer, ho podràs fer. Una cosa important a nivell metodològic, que sovint les recerques quantitatives acostumen a fallar els treballs de recerca. Molt sovint s'assimila el buscar una metodologia per tenir informació a fer un qüestionari. I aquest qüestionari molt sovint es fa amb mostres que no són estadísticament significatives. I aquí hi ha el mal, en què molts tutors es queixen d'una mala planificació de la feina per part de l'alumnat i que els hi ha agafat, se'ls ha tirat el temps a sobre i no han tingut prou temps de preparar la part que consideren pràctica. A mi m'agradaria que tots els treballs estiguessin molt integrades, les parts d'àmbit teòric i de part pràctica. Però sovint, fins que no has acabat de fer un bon capbussament, un posar-te dintre del tema, una immersió efectiva en el tema, no et planteges de fer la part pràctica. I llavors la part pràctica queda molt reduït al temps i la gent s'angoixa i llavors presentes el que tens i el que tens de vegades no te'l valoren prou perquè, torno a dir, o la mostra no és prou significativa o el qüestionari o el instrument per anar a buscar aquella informació és deficient.
I quina és l'estructura més idònia, doncs, que ha de tenir un treball de recerca?
Ho comentava ara, que sigui una cosa polièdrica, que contempli diversos aspectes del mateix tema i que estigui integrat tot el que és el marc referencial amb la part pràctica. Si aconseguim que es vegi molt clara la vinculació entre el que sabem del tema i aquell exercici pràctic de buscar una demostració per poder o bé validar o bé refutar la hipòtesi, llavors és quan tot d'un aspecte molt més complet, més arrodonit, més coherent en si tot el tema que es treballa.
I amb quins criteris s'avaluen des del professorat els treballs de recerca? Què és el que tu creus que més es valora?
Mireu, el treball de recerca, com deia, el disseny és un bon disseny, en el sentit que el que es pretén és fomentar l'autonomia de l'alumnat, en el sentit de que l'alumnat hauria de demostrar que ha estat capaç de, primer, seleccionar bé el seu tema, segon, ordenar bé el seu treball, tercer, ser constant en mirar de haver assolit els objectius a través d'una bona organització de la feina, i finalment la forma expositiva és una quarta part que sovint per vosaltres queda reduïda a com preparar la punyetera presentació del treball, i que a nosaltres ens agrada, ara parlarem de les presentacions, però ens agrada molt veure que hi ha una certa brillantor en els ulls d'aquell alumnat que diu: ara tinc l'oportunitat de demostrar que en això m'he fet un expert. Sí? Si tu arribes al final del teu treball i penses d'això en sé prou, podria estar parlant no només els 20 minuts que em donen, sinó que si em deixessin més espai també podria continuar parlant. El Ciceró, el pare de l'oratòria, deia: quan el cor va ple, el cap parla sense dificultat. Doncs l'objectiu és aquest, que d'aquell tema que tu has triat puguis parlar per hores sense dificultat i que realment demostris que has consolidat un cert aprenentatge que a més serà pràctic o que et serà útil aquest esforç que has fet durant aquests mesos.
Per tant, com venies dient, es pot dir que el treball de recerca és un pas previ als treballs universitaris, per exemple?
Sí, és un bon entrenament. Jo, a veure, ara potser em faré una mica antipàtic per part de l'audiència, però és que trobo que és poc fer un treball de recerca per un sol batxillerat. Com a mínim demanaria que fos un per primer curs i un altre per segon curs. Espero que les administracions no escoltin aquesta conversa nostra perquè no us ho posin com a doble tràmit.
No. per reformular una miqueta el batxillerat, no?
Sí, de fet estem això. En aquests moments Catalunya està vivint un període de renovació pedagògica. Hi ha una moguda considerable entre molts docents que han vist que, com que hi ha una crisi de confiança en totes les institucions, aquesta crisi també ha afectat a l'escola, com que a més s'han afegit moltes funcions a l'escola socialment que fins ara no havia tingut o que no ha resolt totes també com caldria, doncs molts professionals li donem voltes a repensar com fem les coses i quines podrien anar millor. Hi ha un bon grup de professors que el que considerem és que cal una renovació dels mètodes claríssima, i en bona part passa, primer, perquè els treballs siguin de tipus col·laboratiu. Per tant, ja està bé que molts treballs de recerca es facin en equip, però, atenció, la llei no diu que hagin de ser en equip. El que la llei demana és que, si pot ser, siguin individuals, que a nivell organitzatiu és pràcticament inviable, i que un cop que sabem això, que un cop que estem treballant resolent problemes en comú i estimulant, aprofundint en coneixement a través de metodologies més pràctiques, més de projecte, doncs hi ha moltes escoles que ara estan renovant les seves maneres d'organitzar el currículum. I, per tant, això passa per eliminar una mica les barreres d'assignatura i horari i plantejar que l'alumnat pugui arribar a coneixements diversos amb maneres d'organitzar l'espai i el temps educatiu de manera diversa.
Ara que abans, prèviament d'aquesta pregunta, hem parlat una mica i ens has parlat de l'exposició, d'això de l'aprenent dels ulls, de ser un expert, però tot i això, quin consell podries donar a aquella gent que arriba el dia de l'exposició i, buah, és que em quedo un blanc, estic supernerviós?
En els alumnes en els que he fet de tutor d'això, sempre els he mirat de posar el neguit de que siguin innovadors i sorprenents en l'exposició. Recordo que tècniques de teatralització en el moment de fer la presentació han sigut disruptives i han trencat la monotonia de les exposicions i han fet que veies que el tribunal es removia la cadira i deia: oh, aquest grup és diferent, estem parlant d'una cosa innovadora o sorprenent. I per tant, posar-se una mica a la simulació de dir: escolta, planteja't la teva presentació com si anessis, no sé, a demanar una subvenció davant d'un grup de persones que han de determinar si al teu projecte li donaran diners per posar-se en marxa o no. I aquesta simulació ja predisposa que el grup, quan fa la presentació, tingui un altre tarannà que no sigui aquell típic de: oh, són els professors de sempre, però ara m'estan examinant d'una manera diferent. No? I també pensar-ho, no? En molts casos, qualsevol procés selectiu i qualsevol procés d'avaluació, quan és reiterat o repetitiu, fa que moltes vegades qui ha d'avaluar digui: oh, no, una altra vegada, un altre tribunal de treball de recerca i un cop més sobre aspectes de moda i aspectes sociològics dels prejudicis, o no, traieu-me d'aquí. Doncs si el grup que ho prepara de manera disruptiva, innovadora, sorprenent, i fa que la metodologia amb el que exposa, el ritme, la visió, el caràcter de l'exposició sigui, doncs, crític, sigui àcid, sigui humorístic, si cal, però que sigui sempre sorprenent, jo crec que tenim més números perquè sigui ben valorat.
Bueno, abans has remarcat el que t'agradava veure als teus alumnes, però per què creus que alguns treballs es poden presentar a premis externs, que n'hi ha bastants, i altres no? Quin és el fet diferencial?
Mira, jo crec que un bon consell per les persones que encara estan a temps de triar tema és veure que moltes de les institucions i entitats que convoquen aquest tipus de premi, a les bases ja marquen una sèrie de pautes sobre quins temes són preferents. Per tant, un criteri que hauria de ser permanent al nostre plantejament de pensar globalment però actuar localment fa que un enfoc local o proper a la teva vida quotidiana sigui un bon enfoc. Per tant, aquesta seria una bona manera d'assegurar-te que pots presentar-te en aquelles convocatòries que volen aproximar-se al que és més proper a l'alumnat que s'hi pot presentar. Una altra cosa també que de vegades he proposat en algun alumnat que estava molt desorientat és dir, escolta'm, entrem a la pàgina web dels Premis Cirit que han donat i mira tota la llista de temes tan diversos, tan divergents, tan separats uns dels altres, tan variats, que hi podem trobar. I és possible que una pregunta d'aquestes que s'ha formulat algun equip previ et porti a dir, ah, doncs mira, jo voldria fer la pregunta des d'una altra perspectiva o voldria aprofundir en aquest aspecte concret d'aquesta recerca. I és molt suggerit. Per mi resulta suggeridor el que puguis fer una tria d'entre temes que ja han estat tractats, però tractar-los de manera diferent, amb un enfoc nou.
I ja per acabar aquest fenomen, et farem la pregunta estrella del programa. Encara que ja sabem que en aquest tema ja estàs lligat, es lliga sent professor i tutor de treballs de recerca?
Mira, faré aquí una resposta que espero que no sigui considerada com evasiva. Jo crec que el treball de recerca no només és oportunitat d'estudiar i aprendre d'una manera diferent, sinó que per l'alumnat, que forma part de diferents equips, ha sigut sovint una nova manera de replantejar les relacions entre les persones del propi equip. I recordo que persones que havien dit «Oh, no, m'ha tocat amb aquesta persona de fer aquest treball», finalment han aconseguit establir vincles molt sòlids. I al revés, persones que deien «Home, és que sempre he tingut clar que treballaria amb aquesta altra persona», han arribat a odiar-se cordialment, no? Després d'haver fet un treball de recerca conjunt. També passa en la relació entre alumnat i professorat. Jo he descobert excel·lents alumnes d'aquells que penses al final les aparences sempre enganyen, no? No hi donaves gaire confiança i al final han sigut dels millors que hi he pogut treballar. I al revés, moments en què penses, home, amb aquests tenia grans expectatives i finalment han defraudat expectatives. No sé si és ben bé el concepte lliga que buscàveu, però crec que no.
Jo crec que li has fet una finta en tota regla.
Sí. Vaja, que d'alguna manera es fan relacions o es destrueixen, no se sap.
Clar, és que lligar, al cap i a la fi, lligar vol dir establir una relació, no? Sí. El que passa és que el Toni t'ho ha portat per un altre, per un altre camí, però totalment acceptable, no?
Sí, i tant.
Doncs agraïm moltíssim al Toni Almeda, professor d'Història, Geografia i Història de l'Art de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres, que avui ens ha acompanyat precisament per parlar i aprofundir una miqueta més en un tema que, com vosaltres comentàveu, és un tema que us preocupa, perquè tard o d'hora acabeu arribant sempre al treball de recerca. Toni, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. De debò que vull manifestar des d'aquí l'agraïment sincer per deixar-me un espai en un mitjà que per mi és un mitjà imprescindible. En un moment en què hi ha la dictadura de la imatge, que tinguem oportunitat aquí tenir una estona per reivindicar la força revolucionària de la paraula, sense imatge que la pugui distorsionar, per mi és un espai per agrair i torno a dir que estic obert per sempre que em vulgueu convidar encara que no sigui per aquesta secció.
Doncs t'agafem la paraula, Toni.
D'acord.
Molt bé, doncs ara continuem a la secció amb tendències, tendències a les xarxes.
Aquesta setmana el Núvol us porta el que ha estat el més polèmic a les xarxes socials. Fotografies virals, campanyes publicitàries i molt més. Comencem amb el més sonat a internet. Because you know I'm all about that bass, no trouble.
I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that... En els últims dies ha corregut per les xarxes una fotografia de final de curs típica que fa molta gent. En ella es veu una noia sobre una paret de grafiti de fons. Tothom ha retuitejat i compartit la fotografia de la noia i ella no sabia per què. Finalment, amb els dies, ella, perquè alguna gent és simpàtica i l'ha explicat, és perquè en un grafiti de darrere es veu un penis dibuixat i la pobra noia va anar a graduació amb aquesta fotografia i no ho sabia.
Tot i així, però, la foto ja s'ha escampat per tot el món. En pocs dies l'han compartit 47.000 persones i unes altres 272.000 persones li havien fet like. Davant d'aquest cas, molts altres joves s'han solidaritzat amb la noia publicant fotografies on els grafitis de darrere també els hi han espatllat bones fotografies. Altres, senzillament, li han esborrat el penis en Photoshop.
I seguim amb una campanya publicitària. La Danish Cancer Society ha publicat un vídeo on demanen ajuda als ciutadans espanyols. Ajudeu a un danès al sol. A Dinamarca, cada dia mor una persona per càncer de pell a causa de la manera irresponsable a com s'exposen al sol. I per tal de conscienciar la seva població, han posat en marxa aquesta graciosa campanya.
En el vídeo apareixen molts turistes danesos cremats de pell i a través dels clixés sobre els espanyols intenta mostrar els efectes de prendre el sol de manera intensiva, ja que els danesos intenten imitar els espanyols. Ara ja sabeu, ajudeu a un danès al sol.
Seguim amb l'actualitat a la plataforma de Twitter, que ens ha deixat un cas divertit. Un tuitaire que es fa dir Baked Alaska, ferm partidari de Trump, es va mostrar molt indignat davant una sèrie que Netflix ha tirat endavant, anomenada Dear White People, en la que la majoria de protagonistes són joves afroamericans que pateixen racisme i, segons ell, això promou el genocidi blanc i és de caràcter antiblanc.
Aquest ciutadà nord-americà, doncs, mostrant el seu descontentament amb la productora, va cancel·lar la seva subscripció i va penjar una fotografia de la captura de pantalla que així ho demostrava. Però no es va adonar que hi figurava el seu correu electrònic i milers de tuitaires d'arreu han bombardejat el seu e-mail. Ja sabeu, núvols, abans de penjar coses, penseu-ho dues vegades.
I per últim, volem esmentar la gran revolada que ha tingut l'anunci, encara no oficial, de que la selectivitat canviarà lleugerament. Hi haurà una sèrie d'assignatures, depenent de la modalitat del batxillerat, que passaran a estar a la fase específica de la fase general i podrien perdre la seva ponderació. Això ha bullit a Twitter especialment, on milers de joves s'han mostrat indignat i fins i tot han iniciat una petició a Change.org.
Als núvols hem tornat una vegada més per portar-vos les recomanacions d'oci pels joves de Sant Cugat. Us portem, com sempre, sèries, llibres, bona música i molt més. Comencem amb el llibre.
El llibre que us recomanem aquesta setmana és Petit País, de Gael Faye. Aquest cantant de rap francès ha escrit la seva primera novel·la per explicar els sentiments d'enyorança del seu país natal, Burundi. La història repassa la seva infància fins a la seva maduresa narrant experiències personals i familiars.
Amb aquest testimoni vol posar veu a un sentiment que molts immigrants francesos senten. Amb un peu a cada país, no senten França com la seva nació d'acollida, ja que no hi encaixen a ulls dels altres. Tot i això, tampoc creuen que el país que van deixar enrere fos realment casa seva.
El llibre ha tingut bones crítiques i de fet ha rebut el Premi Goncourt. Si voleu llegir la seva novel·la, està disponible online a Amazon i a FNAC.es. Té unes 250 pàgines i és molt fàcil de llegir perquè els capítols són molt curts i el seu preu és de 17,70 euros en paper i 13 euros en versió Kindle.
Seguim amb la sèrie d'aquesta setmana. La sèrie que us portem avui és Abstract, el arte del diseño. Aquesta sèrie documental ens proposa endinsar-nos en les ments dels millors dissenyadors del món. Alguns d'ells són Tinker Hatfield, el dissenyador de les Air Jordan, o Ralph Gilles, el cap de disseny de Fiat Chrysler.
Amb 8 capítols d'uns 45 minuts, la sèrie fa un repàs del procés i les idees creatives de dissenyadors que han marcat el segle XXI amb els seus dissenys. Amb aquestes històries, la sèrie original de Netflix pretén explicar com aquestes persones perceben el món i com els dissenys, a vegades imperceptibles, són presents en el nostre dia a dia. Com ja haureu deduït, aquesta sèrie està disponible des de divendres a Netflix.
La proposta audiovisual que us portem avui és La classe d'esgrima, una pel·lícula finlandesa de l'any 2015 que va estar nominada a l'Òscar a millor film de parla no anglesa.
Us en farem, com sempre, una breu sinopsis. El protagonista és Lendl, un jove campió d'esgrima que es va veure obligat a lluitar a la guerra en el bàndol dels nazis. És per això que fuig de la policia secreta russa que el persegueix.
Així doncs, retorna a la seva terra natal, un petit poble d'Estònia, on es converteix en professor d'educació física en una escola local. Però llavors el passat el posarà davant d'una difícil elecció i haurà d'escollir entre salvar la seva vida o no defraudar els seus alumnes.
El llargmetratge el podeu trobar ja en DVD i té una duració de 93 minuts i està dirigida per Klaus Haro.
I com ve sent habitual, per acabar us portem una recomanació musical que esteu escoltant. Què oferim avui, Irene?
En aquest programa us volem recomanar la cançó Scar Tissue del famós grup Red Hot Chili Peppers. Aquest grup americà és tot un referent del rock i aquesta peça musical és una autèntica perla que ens han deixat. Així que gaudiu-la i també gaudiu de tota la setmana fins al pròxim núvol.
Molt bé, nois, doncs amb aquest tema musical tanquem la secció d'aquest dilluns. Us espero d'aquí 15 dies. A punt ja, sí que estarem del carnaval i potser, no sé, ja m'explicareu com ho heu celebrat o em porteu un convidat, un fenomen que tingui a veure amb el tema. No ho sé, és una idea.
Tranquil·la, que el com portarem.
Molt bé, que vagi molt bé la setmana. Gràcies i bon dia.
Bon dia a tothom, adéu.